Benvinguts al Fem Salut. Avui, per tancar aquesta temporada, tenim amb nosaltres a la Sara Llop. Ella és treballadora social i amb ella parlarem sobre la seva tasca a l'atenció primària i els determinants de la salut.
Bé, tal com heu sentit a la música que fa un moment acabeu d'escoltar per aquí per Ràdio Falset, i com heu sentit a la presentació que ha fet la Clàudia, doncs tornem a estar aquí a Ràdio Falset una vegada més al programa Fem Salut, un programa que us intenta portar al món de la salut a les vostres llars des d'aquí, des de Ràdio Falset. Avui, el nostre programa, com heu sentit, parlarem una mica del que és la tasca del treballador social a l'atenció primària i una mica del que comporta a nivell de salut els determinants que poden, que s'anomenen determinants de salut, que poden comportar una qualitat o no tanta qualitat en la salut de la persona. Per fer-ho, tenim al darrere dels micros d'aquí Ràdio Falset a la Sara Llop. Ella és treballadora social a les àrees bàsiques de Gandesa, Flix i Mora, i amb ella volem parlar una mica d'aquesta temàtica. Bon dia, Sara.
Hola, bones tardes a tothom.
Per començar, si et sembla, ens agradaria que ens parlessis una mica de la tasca de la treballadora social al dia a dia a l'atenció primària. Aquí Falset ja fa temps que ja està implementat aquest protagonisme de la treballadora social dins de l'atenció primària, però en l'àmbit de Terres de l'Ebre, pues, tot just fa ben poc que ha començat. Què ens pot aportar el fet de que vosaltres estigueu treballant el dia a dia al costat dels altres professionals? Nosaltres ja ho sabem, però voldria que ho expliquéssim una mica a la població.
Sí, a veure, la nostra tasca jo crec que va molt lligat a l'evolució del concepte de salut. No? Des de que es deia, bueno, la salut és l'absència de malaltia, a poc, no?, s'ha anat evolucionant i s'ha anat entenent que la salut, el que és la salut integral, però d'alguna manera, és un concepte molt més ampli que engloba el que és la salut física, la salut mental i la salut social. I aquí és una mica entendre el paper, no?, dels treballadors socials, perquè la salut estaria molt lligada a el que és el concepte de benestar, no? Ens sentim sants quan tenim tot aquest benestar a nivell de totes aquestes dimensions, no?, que són la persona humana.
Mm-hmm. Ja, de fet, la OMS, dins de la seva definició de salut, parla d'aquestes tres, de la salut basant-se en la qüestió física, la qüestió social
i la qüestió mental.
És a dir, ha d'haver aquestes tres dimensions han d'estar, diguéssim, han de complementar-se per tal de que una persona pugui gaudir d'una bona salut, perquè no només és com tu has dit, la part física la que importa, sinó que també hi ha unes altres parts. A l'atenció primària, quin és el que pot aportar la treballadora social?
Les portes, no?, dels nostres centres on treballem armant, ja saps que és una porta amb la qual hi entra,
tothom.
Diguem que si no el 100, diguem perquè serem molt agosarats, però sí el 90% de la població que tenem. I per lo tant entra, doncs, de diferents edats, diferents patologies, i què és de quina manera nosaltres, o la nostra tasca, que és el que aporta? Aviam, la malaltia produeix una sèrie de situacions dintre de l'individu, dintre de la família, a nivell emocional, no? Tots els problemes, inclús ja comencen a parlar més dels problemes psicosocials, que no sol propis dels socials, sinó perquè el fet ja d'estar malalt, no?, que ens fa sentir tan vulnerables, no?, i que ens afecta la nostra vida. No? Quan tens aquest episodi de malaltia, com ens afecta? Tenim una població molt envellida, no? Com està afectant el fet que, si diem, viuen molts anys, però no diferenciem allò de molts anys de vida, però quina qualitat d'anys de vida, no? Com està afectant tot el procés d'envelliment, perquè el que volem és que estigui bé totes aquestes persones, no? Des de les petites a les grans. Moltíssimes situacions que el que fem és que és valorar en quina situació, quins indicadors de risc trobem socials, quines situacions sociofamiliars, quines situacions de vulnerabilitat, Què és el que s'intenta? Que tots els membres de l'equip col·laborem per aconseguir un equilibri, per ajudar en aquella persona, no? Perquè parlem molt de l'autonomia del pacient. No? Ja no és aquella visió paternalista de que el metge tenia, no? la vareta màgica o tenia la raó, sinó que ara el pacient, el que fem nosaltres és informar, assessorar, orientar, donar suport per a que ell prengui les seves decisions, però que l'objectiu és el seu equilibri i el seu benestar.
Evidentment, nosaltres simplement hem de donar les eines i hem de a la memòria pues, determinades circumstàncies en què hem treballat plegats i en què una persona, pues, un cop li has donat les eines, ell ha fet una tria, no? I és el que ha de ser, el que nosaltres li hem de facilitar és quines coses pot escollir o pot triar i llavors ser ell el que triï. I particularment des de la meva vessant d'infermer, pues, evidentment, entenc que en aquest cas tu com a treballadora social ens aportes una proximitat que de fet ja teníem, perquè seguim tenint amb els treballadors socials que estan als consells comarcals, etcètera, etcètera, que seguim tenint una accessibilitat molt bona i que això no s'ha de perdre, però tenim una persona més dins del nostre equip propi d'atenció primària que també serveix per encara vehicular una mica més i facilitar una mica més pues, tot aquest engranatge que el que ha de favorir precisament és que la persona pues, pugui estar més ben atesa, si cap, no?
Clar, partim del fet del procés de malaltia, no? I a partir del procés de malaltia, o sigui, és entendre, aquesta persona té aquesta malaltia, quin pronòstic té, com li afectarà, i clar, tot això nosaltres és per dir una miqueta el que diem nosaltres, encara que a vegades els companys treballadors socials que no són de salut fan una mica de conya, no? De dir, la nostra especialitat és aquesta, és conèixer la malaltia, sàpiga com afectarà, quin és el pronòstic i acompanyar la família amb tota aquella evolució, amb aquell si ha de fer un dol, amb totes les necessitats que puguin anar sorgint.
Evidentment, els professionals de la salut ens centrem més potser en la malaltia pròpiament i vosaltres aporteu més la visió del que pot comportar aquella malaltia a nivell social o a nivell familiar que... I això pues, pot afavorir pues, que tots plegats afavorint que a l'aprenentació primària pues, coneixem força bé l'usuari i a la família, pues, entre tots plegats pues, puguem facilitar-li que aquella persona pues, pugui millorar la seva salut en qualsevol moment de la seva atenció.
I evidentment sabem que les malalties, pues, bueno, que n'hi ha que es curen, n'hi ha que són cròniques, n'hi ha que, no, que són, parlem de les complexitats de les malalties i que, bueno, que anirem fent, no, lo que puguem d'aquella persona pues, visqui els anys que tingui de vida de la millor manera possible.
La millor qualitat.
Sí.
Si et sembla, centrem-nos ara una mica en el que nosaltres anomenem determinants de salut, perquè com hem dit, la salut no és només absència de malaltia. Una persona pot tenir una absència de malaltia, però els condicionants que té al seu entorn i al seu voltant a nivell familiar o a nivell social pues poden determinar, precisament valgui la redundància, que aquella persona, aquella situació de salut la visqui d'una manera o la visqui d'una altra. Està contemplat que el fet de tenir una bona atenció primària o uns bons hospitals afecta en un percentatge ínfim en la salut de les persones, tot i que un pugui pensar, no, com que hi ha professionals, com que hi ha CAPs, com que hi ha hospitals, ja es té molta salut. Doncs no, doncs està estudiadíssim que això no és del tot cert, sinó que hi ha molts altres factors que poden... Que tenen més incidència en la salut de les persones. Quins són aquests determinants de salut?
Una mica per, no, ja, per donar a conèixer el concepte i com sorgeix. No? L'Organització Mundial de la Salut, evidentment un dels seus reptes és la salut a tot el món. ¿Vale? I comencen a estudiar, no, a veure, de dir, bueno, quins són els factors, no, pels quals produeix malaltia. I es comença a crear una comissió, que és la comissió que estudia els determinants de salut. I es comencen a crear teories que parlen dels determinants de salut. Què són els determinants de salut? Pues són un conjunt de factors personals, socials, sanitaris, econòmics i ambientals que condicionen l'estat de salut dels individus. O sigui, des del fet de la nostra biologia, el nostre entorn més pròxim, el lloc on treballem, hasta arribar a lo que en diem les macrodeterminants, que serien les polítiques que estan portant els nostres governs.
Ah, ara estava pensant, me venia al cap, la situació actual de Covid,
exactament,
tema vacunal, per exemple, o tema del canvi climàtic, per exemple, que són situacions que afecten a nivell global, a nivell de tot el món, i que això, per exemple,
afecta
està condicionant molt la salut, sobretot d'aquests llocs on segurament els determinants de salut estan més, tenen més
incidència,
com pot ser, per exemple, el que has dit, econòmics, sí, socials, etc.
Hi ha un estudi fet, que són los hechos probados, no? que està, a més està publicat pel Ministeri de Sanitat aquí a Espanya, perquè el que fan és molta propaganda, que és molt curiós, perquè diu, clar, quan parlem d'això pensem, les capes més pobres, però resulta que l'estudi aquest està fet sobretot a països desenvolupats i països rics, i on també se veu que els determinants socials, evidentment, com més pobresa hi ha, o sigui, un nen que neix amb una família molt pobra, molt vulnerable, aquest nen, inclús ja dintre de la panxa de la mare, però d'alguna manera, no?, que hi hagi aquesta mare una mala alimentació o pel que sigui, doncs, hi ha consum de drogues o una altra situació, està produint en aquest nen que neix amb uns riscos de salut que possiblement els portarà tota la vida. I a vegades consum de drogues no sols són les capes pobres. Consums de cocaïna sabem que n'hi ha a classes socials molt altes. Mm-hmm. Aquesta mare, que té un consum pel que sigui d'alcohol, de drogues, pues, afectarà amb aquesta salut. Gent gran sabem que n'hi ha de pobra i de rica. Sí que, per desgràcia, tenim una població gran amb pensions molt baixes, que això, clar, limita molt el seu poder adquisitiu i potser el fet de poder tindre la calefacció engegada. Coses tan simples com aquestes que no ho pensem. O tindre una estufa de gas. Quantes vegades anem en un domicili, Normand? L'estufa de gas amb aquella olor, o que teníem abans, perquè abans de que sortís el gas ciutat, per d'alguna manera. Com està afectant en aquella persona que pots tenir un problema respiratori i potser no es pot permetre una altra cosa. Uh-huh. I és una persona, pues, que no ve de capes pobres, ni, però que en aquest moment el fet de la solitud... Quantes persones grans, el fet de la solitud, o sigui, la salut mental, que a vegades ens sembla que és una cosa que, no?, que sol veiem, doncs, les persones que estan internades, no, depressions, molta gent n'han passat a la vida. I no per això podem qualificar-nos de dir, no, és que tenim que estar seguiment psiquiàtric, sinó, però com ens afecta totes a la nostra salut, no? Malalties... Que després ens afecten a nivell, per exemple, la sobrealimentació, països rics, tu que, no? Com està afectant la sobrealimentació als nens, que ara, o sigui, el país de l'abundància, resulta que aquesta sobrealimentació...
Per exemple, estic pensant en una cosa tan simple com que abans no teníem vehicles i la gent feia un munt d'exercici.
Sí, senyor.
Avui en dia, cada vegada quan veig un patinet d'estos que van pels carrers, que penso que la persona en lloc de caminar, pues, va amb el patinet per arribar més ràpid, i a vegades han acabat sentat moltes hores sentat, etc, etc. És a dir, a vegades no el fet de ser més ric comporta una millora amb la salut de les persones, sinó que a vegades pot ser tot el contrari.
Exactament. Sí que, home, si tu, clar... tindre riquesa, a veure, ja no estem parlant de grans riqueses, no? Però tindre allò és imprescindible, no? Pues de dir, bueno, pues puc portar una bona alimentació, puc anar a un gimnàs, puc anar... No? Te permetrà viure més condicions que persones que viuen en barriades o en poblacions, pues, molt, molt empobrides, que ja tenen també una manera de viure, que, bueno, pues tot això són els que en diem els determinants, els determinants socials de la salut. Uh-huh. I què passa? Que l'Organització Mundial de la Salut crea una comissió per a estudiar tots aquests determinants i per a invitar als països a prendre les accions necessàries perquè des de les polítiques, des de les macropolítiques, puguen incidir. Perquè diu, ja no sol és gastar diners en hospitals, com deies, no? No el fet de tindre un helicòpter aquí, perquè l'helicòpter potser prendrà una persona, però deu anar en un helicòpter, potser no pot anar. En canvi, si per exemple, doncs, treballem el fet de caminar, no?, de fer exercici, treballem el fet de no consum de tabac, treballem, això arriba a molta més gent. Mm-hmm.
I com sempre hem dit, pues, això, pues, és un fet que pot influir en les persones, i segurament el fet de que hagi que estigueu dins del món de l'atenció primària pot ajudar, pues, en el fet de que es faci un bon diagnòstic de salut de la població, perquè això segurament és fonamental per poder començar a treballar tots aquests aspectes i no només l'aspecte de salut o malaltia i purament, sinó que també hi ha molts altres aspectes que s'han de treballar i es poden fer a partir del que és la salut, el que nosaltres anomenem salut comunitària, en el qual el treballador social també pot tindre un paper molt rellevant.
Exactament. Aquí a Catalunya, concretament, entre el Pla de Salut i el PINSAP, són els dos programes, no?, que defineixen les polítiques de salut. El PINSAP va ser és un programa que el que fa és invitar a diferents conselleries, no?, Conselleria de Treball, jo que sé, pues, de Seguretat Viària, de Salut, a que facin polítiques per intervenir damunt d'aquests determinants de salut. I del PINSAP, que és el Programa Interdepartamental de Salut, naix el que en diem el ComSalut. Què és el ComSalut? El ComSalut el que vol és que la comunitat participi en la decisió dels programes que es prenen i anava una mica el que deies tu de la diagnosi. O sigui que diuen, per a fer un programa comunitari hi ha tres agents principals, que és l'administració, som els professionals que treballem al camp de la salut i és la comunitat. Perquè la comunitat diu, és l'eix principal. O sigui, si la comunitat intervé, si la comunitat defineix, observa quins problemes té, si ella se pren consciència de la seva situació, possiblement tindrà més efecte que no tot el que nosaltres puguem dir i ho aconsellar.
De fet, moltes vegades, des de l'atenció primària, doncs, hem sigut nosaltres mateixos qui hem fet un grup o una atenció concreta sense preguntar i possiblement segur, vaja, el seria, per començar la casa, no per la teulada sinó pels fonaments, lo inicial seria preguntar a la gent què esperen de nosaltres, què volen de nosaltres i llavors a partir d'aquí amb un treball conjunt, perquè ha de ser conjunt, decidir què es vol fer i quines són les activitats que ens poden ajudar a millorar la salut d'aquella població en concret.
Exactament, perquè després ens trobem que cada població, bueno, pues té les seves característiques i ens podem trobar en situacions. Jo, per exemple, ara que he estat un any i mig a Tortosa, abans de que arribés el Covid, no?, que a Tortosa ja fa molt temps que estan fent el del treball comunitari, tenen unes tècniques allí que són les que ho organitzen, ho dinamitzen, perquè no és una tasca fàcil. No és una tasca fàcil. I per exemple, l'últim que vam començar a treballar, pues, havia representació de totes les entitats, a nivell d'educació, de salut, de totes les entitats de la ciutat, i estàvem preocupats, no?, quan se fan les festes al carrer en gent jove, l'excessiu consum d'alcohol. I deien, bueno, l'única manera és invitar-los amb ells, no?, a participar, de dir, mira, nosaltres tenim aquesta inquietud, com ho veu vosaltres? Què faríeu vosaltres per poder abordar en aquest tema? Evidentment mai s'arriba al 100% de la població, però si diem, bueno, si comencem a treballar amb els joves, que entenguin el problema, quines són les conseqüències que pot portar a nivell d'accidents de trànsit, a nivell de comes etílics, a nivell
d'abusos sexuals,
a nivell d'agressivitat, de maltractaments, no?, d'assetjaments sexuals, dir-li com el que vulgui. Si són ells mateixos, doncs possiblement ells també podran arribar més a la gent de la seva edat i podrem conscienciar més de que a les festes potser se tingui un altre control, que ja s'estan fent coses. Però és com posar un exemple, no?, de que cada grup, pues, jo què sé, pues, imagina que tenim una població amb associacions de jubilats, que digui, pues mira, pues nosaltres, jo què sé, a vegades m'ocorreix, no?, mira que el cap de Flix resulta que té una pendent que no la podem pujar, no? A veure si fem un cap nou, per exemple.
De fet, una de les actituds que s'estan intentant canviar des de l'atenció primària és la proactivitat, i la proactivitat comença una mica, pues, per parlar amb les persones perquè primera te diguin el que a ells els preocupa, i si tu coneixes una mica quina és la seva situació, pues intentar que hi hagi una aproximació entre els uns i els altres el més prematura possible per poder treballar de forma conjunta, però sempre donant la veu a la persona, perquè al fi i al cap, com has dit tu, les actituds paternalistes s'ha vist que no serveixen
de gran cosa.
Aleshores, el que sí que realment pot ajudar a un canvi d'hàbits és precisament treballar de forma conjunta i pactada, diguéssim, una mica entre tots plegats.
Exactament.
Valtros, quines són les activitats, diguéssim, per treballar de forma proactiva que esteu començant a dur a terme? Jo, per exemple, en el que estic treballant en aquest cas amb tu, pues, sé que a vegades pues, ja no s'espera a que es doni una situació determinada de desequilibri o de trencament a nivell social, diguéssim, d'una família, sinó que el professional d'atenció primària que coneix aquella situació pues, se posa en contacte una mica pues, amb tu, en aquest cas pues, perquè ja es pugui començar a treballar a una situació que potser en un termini llarg o mitjà pues, pot determinar que aquella situació es pugui anar empitjorant, diguéssim.
Bueno, ja saps que una de les eines que utilitzem més són els indicadors de risc, no? Que a la que, bueno, pues, vosaltres detecteu qualsevol indicador, no? Ja m'ho comenteu per dir, mira, Sara, que veiem això, no? I ja comencem a treballar i a intervenir. Com més precoçment intervenim, no? Més podrem evitar que aquella situació pugui generar, pues, bueno, amb situacions que poden afectar molt més a la salut.
Mm-hmm. Mm? Evidentment hem de tenir en compte que han acabat és la persona la que ha de donar el vistiplau amb aquella situació, però evidentment si hi ha un bon feeling i si des de el seu professional de referència pues, i el treballador social pues, tots treballem una mica en una direcció i l'usuari evidentment en la mateixa direcció pues, sempre és més fàcil pues, que aquella situació no es cronifiqui i que pugui tindre una sortida més fàcil pues, a mitjà llarg termini, perquè a vegades són situacions que són complexes.
Que evidentment tampoc no voldria que tingués la sensació de dir, bueno, és que nosaltres anem... Ja saps que els fins de la medicina no sols són curar, sinó que és acompanyar amb el procés de la malaltia. Amb això sabem que hi ha malalties que es curaran, hi ha malalties que es cronificaran i estirem al costat de la persona al moment de la mort. Clar, vull dir... Que no hi hagi la sensació no, és que aquí, no, és que nosaltres sabem, o sigui, tenim molt clar el que és el cicle de la vida i el que estem com a professionals és al costat de la persona des de que neix fins que mor i que donar una bona qualitat o donar un bon acompanyament a la mort, donar un caliu a la mort, un caliu familiar o un caliu de cuidados, perquè per desgràcia hi ha gent que es mor sola, també és la nostra funció. Que penso que també això és important dir-ho, que estem per tot el cicle de la vida i que en som molt conscients de que
avui,
han de passar per tot.
Avui precisament ara, just aquest dematí, estava amb un webinar d'aquests que es fan ara relacionat amb l'eutanàsia, per exemple, és a dir, l'aprovació d'aquesta llei de l'eutanàsia pues, és una millora en la salut perquè poder acompanyar a una mort saludable a una persona que realment hagi fet aquesta tria degut a les seves circumstàncies personals i la seva malaltia pròpiament, doncs evidentment doncs és una manera de que aquella persona mori en pau.
En pau.
No? Per tant, és una altra part de la nostra feina. No només hem de fer que la persona tingui una gran salut, sinó que també hem d'acompanyar-lo en aquestes situacions que poden precisar també l'acompanyament dels professionals.
Exactament. És, bueno, tots sabem, no?, que naixem i morim més pront, més tard o el que sigui, i que penso que com a país que ens volem dir desenvolupat, el que hem d'oferir és això. És una vida, el millor possible, però una mort digna.
Per últim, ja, perquè el temps ens està tirant a sobre, volia treure el tema dels mapes d'actius, perquè és una cosa que se va començar a treballar, possiblement el tema de la pandèmia pues, ha tancat tot un seguit de coses que s'havien començat a desenvolupar fa un parell d'anys i que després han quedat una mica oblidades en un calaix. Esperem que si tota la situació pues, comença a normalitzar-se puguem tornar a reprendre una mica tot plegat. Sí. I és que referent al mapa d'actius pues, això fa referència a que totes les entitats de qualsevol poble, de qualsevol vila, per gran o petita que sigui, pues, evidentment pot tindre una rellevància a l'hora de que aquella persona se senti millor i pugui gaudir d'una millor salut també, no?
Exactament. A veure, el mapa d'actius, o sigui, és Ja saps que ens ve un pacient, no?, amb el qual pot presentar diferents símptomes, un problema de solitud, un problema de, pues, ja no diem una depressió profunda, però no una depressió pues, per una pèrdua, per un dol, però d'alguna manera, que serien els mapes d'actius? Serien, com tu dius molt bé, aquells recursos que hi ha a la comunitat amb el qual nosaltres diem, miri, jo penso que vostè, pues, hi ha aquest recurs, aquest i aquesta, que li aniria bé pues, participar a la llar de jubilats, o li aniria bé participar pues, a l'associació de dones, no? Per què? Perquè el fet de relacionar-se pot ser que li vagi bé per la seva salut mental, la seva salut física, i això és el que en diem el mapa d'actius, no? Aquells recursos que tenim a la comunitat que el que fan és crear elements per a que aquella persona se senti més saludable.
De fet, això, en comptes de receptar una caixa d'aspirines, doncs la idea és que un infermer o un treballador social
o un metge
li recepti, per dir alguna cosa física, a una persona pues, has d'anar als tallers de tai chi, per dir alguna
cosa. Per exemple.
En comptes de quedar-te tancat a casa pensant en la teva depressió, pues mira, jo te poso en contacte amb aquesta entitat perquè fa tallers de tai chi perquè tu puguis anar-hi si és que li agrada el tai chi. És a dir, primer has de parlar amb aquella persona quins són els seus
gustos
per tal de poder que pugui fer una cosa que realment li pugui agradar. I a partir d'aquí intentar posar-lo en contacte amb aquesta entitat per tal de que pugui cedir. Però suposo que això també pot tenir a vegades una afectació econòmica, perquè pot ser que algú ho li agradi fer-ho, però potser econòmicament pugui tenir alguna dificultat, i això suposo que el treball social en aquest cas seria el que podria...
Això penso que, com tu dius, se va quedar al calaix, jo penso que això ho hem d'anar veient com ho canalitzem i com ho fem. Jo penso que són petites qüestions que hem d'anar perfilant i veient... Clar, perquè si tu li dius, sí, vagi a la piscina, diu, bueno, la piscina aquí me la paga. No, vull dir, però que són temes que jo penso que a veure si veritablement apostem per aquesta opció perquè pensem que és la millor, doncs potser és el que tu dius, tindrem que deixar de receptar, no?, paracetamols o ibuprofenos, però també comptar que té que haver una prestació per a aquests recursos, si pensem que són que poden beneficiar més al pacient que no un medicament.
Sí.
Clar, vull dir, això és el que diem de les polítiques, no? Que les macropolítiques, si aposten per això, pues, bueno, s'hauran de replantejar moltes coses, també.
Pues sí, doncs el que dèiem, el temps se'ns ha estat tirant a sobre, perquè el temps no passa perquè sí, sinó que va corrent i els minuts són els que tenim. Segurament ens han quedat moltes coses per tocar i moltes coses per tractar. Agrair-te que hagis estat aquí al darrere dels micròfons de Ràdio Falset i que ens hagis aportat la teva visió social que esperem que cada dia ens serveixi a tots plegats una mica més per tindre, com has dit tu, una visió més holística, que no és més que una visió més general, i que tots puguem veure pues, no només la visió des d'un sol punt de vista, sinó des de diferents, que és el que segurament pot ajudar a tots plegats a que millorem una mica més.
Pues moltes gràcies.
Gràcies, Sara.
Fins aquí el darrer programa de la temporada del Fem Salut. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Arman a la locució, i a la part tècnica, el Jordi Borja. Tot seguit us deixem amb l'actualitat de la nostra comarca de la mà del Manel Sales. Ens retrobem amb tots vosaltres passant l'estiu. Gaudiu-ne amb salut. Adeu-siau.